El turisme és un dels elements característics del Baix Empordà, per no parlar del principal motor econòmic, i després de 2 anys de pandèmia sembla que a poc es recupera la normalitat. Per entendre una mica més aquest fenomen, que sorprèn, vaja que sorprèn, sembla que alguns el sorprengui cada estiu, hi ha una organització, que és la Fundació Jordi Comas Matamala, per entendre aquest fenomen i sobretot per entendre cap a on va. Dèiem, hi ha aquesta fundació, que ara mateix dirigeix el senyor Martí Sabrià, que la setmana passada va organitzar una jornada de turisme, una jornada titulada Turisme, Territori i Societat, per debatre sobre diversos aspectes que afecten el nostre dia a dia, la nostra economia, el nostre model econòmic, el nostre model turístic, el nostre model cultural. Volem parlar una mica amb el senyor Sabrià sobre aquesta jornada i també, per què no, sobre els temes que la impulsaven. Senyor Sabrià, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Just començar el programa hem emès el comentari que vostè com a col·laborador d'aquesta casa ha fet i és un comentari en el qual vostè és crític amb un sector de gent del qual vostè diu són gent que opina sovint sobre aquestes coses, però quan hi ha una sèrie de persones, de personalitats molt rellevants que venen a parlar sobre tot això, aquesta gent que normalment opina després no venen. Ens passa sovint això, oi?
Bé, jo crec que sí, que ens passa massa sovint, no? El títol crec que de l'article era qui ja ho sap tot que no vingui a escoltar, fa referència a la cançó del Raimon, i és una mica això. Jo crec que al final el turisme no és el que tu vols, sinó el que desitja la gent que ve. I per tant, hi ha un moment que és absolutament necessari tenir una mirada oberta, veure què passa, veure quines són les tendències del mercat, veure per què la gent abans feia unes coses i ara en fa unes altres, i llavors això s'ha d'analitzar. I una bona manera és intercanviar molt i veure i sentir opinions de gent que ve d'altres indrets, que tenen altres models, i aleshores veure si el teu l'has d'evolucionar o no l'has d'evolucionar cap allà on te l'hem de portar. En realitat, des de la Fundació ens dediquem a això, diem que el que volem és crear pensament turístic. Crear pensament turístic només vol dir pensar en el 2025 i no pensar en el juny del 2022, només, que també s'ha de pensar en el dia a dia, evidentment, però la planificació, la programació requereix anticipació i saber cap on volem anar, i saber cap allà on volem anar en una comarca on portem temps, afortunadament, fent-ho, que ens ha situat ara mateix com a primera destinació del litoral català i la més cara. I això no deu ser casualitat, deu ser que algú ha fet coses bé. Per seguir liderant un projecte, que és aquest, el de tenir un turisme de més nivell, de més poder adquisitiu, cal actualitzar permanentment la proposta. I per això nosaltres apel·lem a la conversa, a l'anàlisi, a escoltar, a veure què fan els altres, a veure què ens diuen els que més en saben, i a partir d'aquí prendre decisions. Per tant, sap una mica de greu que en aquestes jornades, que a més ens permetien estrenar l'auditori de Cap Roig, una molt bona instal·lació que ens permet planificar coses en temporada d'hivern, perquè són 200 seients a cobert en una molt bona instal·lació, hi hagués molta gent vinguda de Tarragona, de Barcelona, de lluny, jo vaig tenir a faltar gent de casa. Uh-huh. I per tant no ho he volgut plasmar en aquest article.
Senyor Sabrià, hi ha gent que opina que vostè i jo estarem d'acord que el model turístic de la Costa Brava, o especialment de la Costa Brava Centre, camina cap a un model més basat, doncs això, en la qualitat, en l'excel·lència, busca més el turisme de preu que no pas de preu igual, que no pas de quantitat. Tanmateix, això no s'escapa de gent que parla de canibalització del sector turístic, de precarització dels llocs de feina. Això significa que, malgrat que anem incrementant el preu per guanyar també el valor del nostre sector turístic o econòmic, significa això que el turisme encara no és prou alt, el preu encara no és prou alt i que per tant no podem garantir encara les condicions òptimes? És directament mentida que les condicions de treball del sector turístic siguin precàries, o significa que aquesta part de gent estan instal·lats allò una mica en el no a tot?
hi ha moltes qüestions que plantegeu en aquesta intervenció. Hi ha de tot, com, no? Allò de la vinya del senyor, hi ha una mica de tot, eh? Hi ha garnatxa, hi ha moscatell i també hi ha algun cabernet. Per tant, en el món empresarial hi ha gent que ho està fent molt bé, que mima molt els seus treballadors, que fa 30 anys que treballa amb la mateixa gent. Hi ha altra gent que cada any té dificultats per generar una plantilla, perquè la gent no li dura, perquè la gent se n'hi va, i tot això és evident que no té un estàndard, però també és cert que aquí es paga molt millor que amb altres indrets. Jo hi estava en una taula d'empresaris turístics de tota la província, i hi ha gent de més al sud que em reconeixia que hi ha molta gent que paga sou conveni vol dir 1.180 euros bruts. Aquí difícilment trobarem cap empresa del sector en l'àmbit d'aquest Baix Empordà, i encara diria més en aquest àmbit, diguéssim, situat entre Calonge i Platja de Pals. Uh-huh. Difícilment trobarem ningú que pagui un cambrer per sota els 1.800 euros bruts. Cada mercat té les seves característiques. Aquí es paga millor. Però encara hem de millorar, perquè el debat aquests dies és ens falta personal, ens falta personal. Com capturarem personal? Bé, jo en aquesta taula d'ahir explicava, escolti, si hi ha molts sectors que treballen 5 dies a la setmana, poder hostaleria, també ens hem d'anar plantejant que els nostres treballadors només treballin 5 dies a la setmana. I, per tant, hem d'incrementar preus, probablement, per poder tenir marginal o suficient perquè la gent treballant 5 dies a la setmana, com treballa en altres sectors, pugui treballar a l'hostaleria. No plantejar-nos això ara mateix és tapar-nos els ulls fins a topar amb una situació difícil de revertir després. És a dir, quan algú arriba al punt que et diu, bueno, jo és que encara no he obert perquè no aconsegueixo fer la plantilla. Doncs, mira, escolti, potser és hora també de que els especuladors, i de cometes, però aquesta gent que només obre 3 mesos, doncs no pugui obrir, i puguin obrir aquells establiments que porten valor al territori per caure en 8 mesos o 10 mesos o tot l'any. Hi ha moltes coses a repensar. La necessitat de l'evolució és permanent. Aquesta societat canvia a un ritme molt alt, la banda canvia a un ritme molt alt. Per tant, el que no val, i crec que això també ho vaig escriure a Ràdio Capital fa uns dies, és que algú pensi que la situació post-Covid és la mateixa que la pre-Covid. Uh-huh. Les coses han canviat, la demanda ha canviat, l'estil de vida ha canviat, amb què volen treballar els joves està canviant. Per tant, ens hem de plantejar revisar alguns criteris que semblaven o que portem molts anys aplicant.
Escolti,
no hi ha cap dubte que hem de repensar-nos.
Ara li faré... Clar, és que parlant vostè sobre el mercat turístic internacional fa una mica de por de fer el ridícul. I ara li vull preguntar una cosa des del més absolut desconeixement. Jo quan vaig a França, per exemple, tinc la sensació que l'oferta o la qualitat hotelera i de la restauració està sobrevalorada. O dit d'una altra manera, que allò que nosaltres podem fer en un territori com el nostre, a l'Empordà o fins i tot a la ciutat de Barcelona, per un preu, a França ens costaria 3 vegades més. I que la qualitat d'un hotel de 4 estrelles a França és molt inferior a la d'un hotel de 4 estrelles al Baix Empordà. I jo li pregunto, té relació això justament amb el que estàvem dient? Té una relació? Viuen en millors condicions les persones que treballen i que viuen del sector turístic a França a costa de pujar preus?
Sí, el model francès i el model baix empordanès ara mateix s'assemblen molt poc. La segona consideració, el nostre primer client en el baix Empordà en aquests moments és el francès. Vol dir que això que vostè percep quan va allà, perceben els francesos quan venen aquí. Escolti, per aquest preu, a França faig un menú dijous, un plat del dia i estic en una taula que no té estovalles i em dona un tovalló de paper.
Justament per això li deia, això, aquesta és podria ser una de les causes, aquest preu més baix del que troben els francesos a casa seva, podria ser una de les causes d'això que estàvem dient?
Sí, segur. No hi ha cap mena de dubte que un dels atractius perquè els francesos vinguin tant actualment és perquè aquí senten bon servei, bona qualitat de producte, bona cuina, una atenció notable, unes empreses de mitja mida molt implicades en el territori, mentre que a França et trobes el local molt petit de 20 cadires gestionat per una parella, una a la cuina i l'altra a la sala, on si no menges allò que et diuen, és a dir, dos primers o dos segons de triar i poca cosa més, t'has d'esperar una hora i mitja, o no et volen, o simplement no hi ha proposta, no hi ha carta, o hi ha la gran estructura de cadena. Les cadenes de restauració i hoteleria a França són molt més nombroses que aquí. Llavors te'n vas a la marca, a l'estructura i a l'estàndard. Aquí, afortunadament, tenim moltes famílies que estan al front i, per tant, hi ha personalitat, hi ha diversitat, hi ha tota una sèrie d'avantatges. I tot això que vostè percep quan viatja, bé, crec que els que ens dediquem a això ho hem de tenir molt clar, que hi ha aquesta diferència. I si aquesta diferència és la que ens dona valor, l'hem de preservar. Ara bé, en restauració potser ens està costant entendre això, però ja li dic jo que el preu dels hotels avui, per aquesta nit de divendres que ve, a la Costa Brava Central, multiplica per 8, aquest, o per 6 o per 4, és igual, però en qualsevol cas per molts diners la de la majoria dels hotels de la costa catalana. Per tant, alguna cosa hi ha que s'ha fet bé, i preservar aquest lideratge requereix una evolució permanent. És a dir, hem arribat fins aquí perquè hem fet coses bé. Hem de seguir fer-les bé? Sí. A la restauració ens haurem de permetre el luxe de tenir dues plantilles per poder atendre clients migdia i amb una altra plantilla els de la nit, per no fer que la gent tingui una jornada llarga i a sobre partida, encara que estigui ben retribuïda o relativament ben retribuïda. Doncs bé, tot això en aquests moments ho hem de posar sobre la taula, perquè aquest mercat, repeteixo, canvia, i canvia amb molta rapidesa, i per tant l'adaptació és imprescindible. Ens haurem d'acostumar a pujar el tiquet mig dels restaurants un 25%, i per tant allà on pagàvem 40 pagar 50, allà on pagàvem 80 pagar 100? Probablement, si volem tenir una plantilla de personal que vulgui treballar en aquest sector, i que sigui jove, que sigui amable, que sigui nouvinguda, que exerceixi la professió per vocació, no com a solució de trobar una feineta per guanyar 4 rals per acabar-me de pagar la carrera o per anar-me'n de viatge, sinó necessitem professionals vocacionals. Tot això s'ha de treballar, no és atzarós, ni d'aquí que la Fundació, i en aquestes jornades seguim insistint sobre la idea de reflexionar permanentment sobre el fet turístic. No només de la vessant aquesta de vegades tan endogàmica del sector, sinó d'una manera molt transversal. Com influeix la cultura, l'oferta cultural en el sector, no? Vam posar l'exemple de l'Ideal, però vam estar intentant fins a darrere d'hora portar l'alcalde de Màlaga per dir com una ciutat de la Costa del Sol, que ha viscut tradicionalment del turisme de sol i platja, ha fet una aposta els darrers 20 anys per una oferta cultural, amb museus...
Amb un parell de teatres impulsats per l'Antoni Banderas, un museu d'art contemporani, un festival de cinema creixent... Sí. Certament. Es podria dir, disculpi senyor Sabrià, per tant podem afirmar que aquest model que durant molts anys va imparar a casa nostra, no?, de gent, d'empreses, d'empresaris i també de persones, de treballadors i treballadores que veien en l'estiu l'oportunitat de guanyar uns diners de manera intensiva per poder seguir vivint-lo tot l'any, això s'ha acabat.
No s'ha acabat, perquè al final nosaltres hem de tenir plantilla. O sigui, l'objectiu que hem perseguit tota la vida ha sigut intentar que els establiments puguin obrir com a mínim 9 mesos o 10 mesos. Què vol dir? Que el treballador té 9 mesos més un mes de vacances pagades, 10 mesos de sou. Si té 10 mesos de sou i a més té la possibilitat d'acollir-se 2 mesos a l'atur, vol dir que aquesta persona té una professió de tot l'any, no ha d'estar saltant de mata en mata. Que llavors nosaltres, entre Sant Joan i l'11 de setembre, aprofitem gent relativament preparada, vull dir, gent universitària preparada en el sentit que parla diverses llengües, és jove, és simpàtic, i això ens completa els equips per tal d'afrontar aquest pic de demanda que tenim durant els mesos d'estiu. És un model perfecte. És a dir, ja podem tenir gent d'aquesta. Hi ha hagut gent que ha passat pel sector, quasi tots els que hem nascut i crescut aquí hem passat per aquest sector. Hem fet un estiu de cambrers, de recepcionistes, d'alguna feina, i no ens ha anat malament, encara que després ens dediquéssim una altra, no? Per tant, aquest model serveix. Mireu, quan parles amb gent del Solsonès o de Ponent o del Segrià, i els dius, bueno, quants anys tens? 20. I aquest estiu què faràs? No ho sé, no trobo feina. A qui li pots preguntar del Baix Empordà que et pugui respondre a l'estiu que no sap on anar a treballar? És a dir, tothom té feina, això és un avantatge. I passar per aquest sector no és una mala experiència, encara que després et vulguis dedicar a la recerca científica o que et vulguis dedicar al periodisme o al món de la política. Haver passat pel turisme no és en cap cas una mala experiència. Ens obre, ens fa ser més oberts, més amables, més amatents. Per tant, no, el model no està acabat, però l'hem de polir i hem de generar sobretot aquesta base de fixes que ens garanteixin que l'estructura bàsica de l'empresa funcionarà.
Escolti, li llegiré una notícia que realment és antiga i segurament caldria actualitzar-la, però és del 2017, és una notícia que parlava del Baix Empordà com a la comarca de Catalunya amb més suspesos a les proves de selectivitat. Insisteixo que això és el 2017, però recordo que en aquell moment això va coincidir també amb una nota mitjana molt baixa d'ensenyament secundari. I allò va donar també peu perquè des d'aquesta mateixa casa féssim una sèrie d'entrevistes i de reportatges que tot plegat portava una mica a la conclusió de bé, aquí en definitiva es viu prou bé i això fa que, o podria ser una de les causes que fes que el nivell d'exigència acadèmica fos més baix. I està d'acord vostè amb això?
Bé, entenc un terreny molt complicat. Jo que sóc dels que... crec que dels pocs, perquè és una discussió que mantinc sovint, sobre aquesta teoria de que les noves generacions són molt pitjors que les anteriors. A casa meva crec que les noves generacions són molt millors que les anteriors. És a dir, jo confio plenament en...
Vostè té uns fills que són uns portentos, home.
Bé, sí, però no sóc pas l'únic cas que té fills molt trempats, però és que de la meva generació, de gent molt trempada, n'hi havia un 10% o un 15%. De les generacions successives sempre hi ha hagut un percentatge d'exitosos socialment, científicament, políticament, relativament petit sobre el gruix, i això és aquí, passa aquí i passa al món sencer. Per tant, jo crec que les circumstàncies aquestes que vostè apunta poden tenir una influència, però també crec que va per generacions. Són el futbol, que quan es parla de la Pedrera es veu, de sobte surt un equip que resulta que quasi tots són bons, i després passen 3 anys de nanos que dius, bueno, fa malament, però són... no n'hi ha cap que destaqui. Bé, això passa. Per tant, si el 2017 el Baix Empordà va tenir la pitjor nota de selectivitat o el percentatge més baix d'aprovats de selectivitat i es repetís el 2022, ens hauríem de preocupar. Si va passar el 2017 i no ha tornat a passar el 2018 ni el 2019, jo crec que simplement són aquestes circumstàncies que es donen en qualsevol societat i en qualsevol generació, que de sobte hi ha un grup brillant i de sobte hi ha un grup molt gris. No voldria trobar-hi una vinculació directa amb el fet turístic i amb la facilitat de trobar feina.
Escolti, tornem a la jornada. És un dels temes dels quals es va parlar, és l'aplicació de fons europeus. Un té la sensació, quan llegeix sobre l'aplicació dels fons Next Generation per part de l'Estat, un té la sensació que en molts àmbits s'estan aplicant, no sé si malament o de manera molt arbitrària per part de l'Estat o de manera desorganitzada. Entenem que això va servir, aquesta jornada de la setmana passada va servir per posar una mica de llum a la foscor, si em permet el símil, amb el programa aquest Crims. Té la sensació que s'estan aprofitant des del sector turístic, que s'estan sabent aprofitar bé, des d'un punt de vista de sector privat, ara no parlo d'ajuntaments que apliquen a Next Generation, però des d'un punt de vista de sector privat, té la sensació que estan arribant bé amb facilitat, de manera clara i entenedora, i que s'estan aplicant amb aquests criteris de progrés d'un sector, aquests fons europeus?
Bé, els fons ara mateix són una incògnita encara total. Diria que hi ha hagut una acció que el sector turístic ha sabut aprofitar, que és el kit digital, que és una ajuda petita, però que bé, a molta gent li ha servit per millorar la digitalització de la seva proposta, bàsicament allotjativa, i aquí sí que hi han participat moltes empreses, però és molt complicat. Jo també entenc, va venir el secretari d'Empresa i Competitivitat, l'Albert Castellanos, i va explicar que, clar, una de les coses que que passa aquí i que ha passat en altres països és que és molt difícil fragmentar i que fer ajudes de 10.000 euros o 50.000 euros és molt complexa quan es tracta d'administrar quantitats tan grans. Per tant, a què tendeix el govern? A coses molt genèriques. I en el fons aquí es va establir un diàleg que a mi em sembla interessant. És a dir, els empresaris aspirem a tenir fons a Next Generation. Potser no. El que volem és que els nostres governs, en aquest cas el nostre govern català, sigui capaç d'obtenir-ne prou i utilitzar-los prou bé perquè això que passa al turisme i no passa a la indústria del suro o a la indústria del textil o a la indústria de l'automòbil, que és que el territori és molt important, serveixin per millorar el territori en infraestructures, en accessibilitat, en sostenibilitat, en tots aquests temes. Per tant, la nostra expectativa és que hi hagin recursos, no tant que vagin al sector privat, sinó que es facin servir per millorar la part pública de la destinació turística. I aquí és on tenim les expectatives posades i esperem que si en aquest 2022 o aquest 2021 els fons s'han repartit de manera una mica estranya i no tenim la sensació que hagin arribat o que hagin servit, diguéssim, per aquesta millora, que en el 23, 24 i 25 sí que comencem a percebre que alguns d'aquests diners han servit per millorar tantes coses que tenim pendents. No sé, hi posaré exemples molt, molt tontos, però des d'aquesta promesa del govern, de l'anterior govern socialista, és a dir, remonto 20 anys enllà, d'acabar tots els camins de ronda de la Costa Brava fins a millorar, jo què sé, la comunicació entre Platja d'Aro i la ciutat de Girona, per posar exemples que millorarien la vida de tots i evidentment, la satisfacció del turista, perquè estaríem proposant coses millors. També va sortir el tema de l'ús dels parcs naturals, com fan molts països europeus, és a dir, gastar fons per fer accessibles els parcs, per tenir un bon sistema de preservació dels parcs, però per poder-los fer servir com espais estrictament turístics que ens permetin veure pes, diguéssim, del front de mar, que és a vegades on se'ns concentra el 80% de la gent que circula pel territori. Això el Baix Empordà, afortunadament, amb tot aquest estol de pobles medievals, Palau Sator, Pere Tallada, Monells, ja es aconsegueix d'una manera una mica natural, però imagina si fossin capaços de tenir unes gavarres impecables on practicar el senderisme fos més senzill i més agraït. Per tant, jo crec que els fons ens haurien de servir per això, per deixar-nos un país turísticament més sostenible i més agraït.
Clar, vostè entra en un terreny, i jo ara tornaré a fer una mica de cunyat, si vol, però vostè entra en un terreny, vostè em parla de com es podria, doncs això, no? de gestionar tota la zona de les Gavarres per convertir-ho en un espai més transitable, més sostenible, un espai on, vaja, que es pugui gaudir l'espai per si mateix, i em parla de les Gavarres com a reclam turístic, des d'un punt de vista sostenible, però com a reclam turístic. De la cultura se'n parla sovint també, quan es vincula al Baix Empordà, també en termes de reclam turístic. Es parla, per exemple, del poder d'atracció que tenen els festivals. Avui mateix parlàvem sobre la nova aposta gastronòmica del Festival de Cap Roig. Per tant, el que vull dir és, moltes vegades es parla de la vinculació del binomi turisme i el que sigui, no? I això, doncs, col·lectius, entitats diverses, persones rellevants també, que comparteixen a més micròfon en aquesta casa, diuen, escolta, si el que hem d'intentar és decréixer, si el que hem d'intentar és que les Gavarres siguin el més ferèstegues possibles amb la mínima intervenció de l'home. Després d'altres, i ara permeti'm l'autocita, jo fa uns dies vaig participar en una taula rodona que organitzaven les festes de primavera i que parlava sobre cultura popular, no? Allà planava sobre l'ambient la idea de, ostres, és que la cultura vinculada estrictament al turisme i l'economia fa que coses com les festes de primavera, que són un espai de cultura popular, que fan cohesió de poble, etcètera, etcètera, quedin sempre en un segon pla. Deia, fins a quin punt aquesta vinculació de turisme amb qualsevol altra qüestió no acaba sempre emportant-se allò, el gat a l'aigua, per la banda del turisme, per la mirada econòmica que té?
Bé, jo crec que tots els que opinen així no haurien de sortir de casa. perquè turistes som tots. Per tant, aquest mateix senyor que diu no, les Gavarres tal com estan, perdoni, vostè deu ser molt jove, perquè jo, que vinc d'una família de part de mare pagesa, però amb una explotació forestal important, fent feixines per totes les fleques de Palafrugell i Palamós, les Gavarres estaven impolutes, val? Estaven netes, no hi havia bardisses. A mi m'agraden aquelles Gavarres que recordo de pujar amb l'avi a veure com carregaven la llenya. Estaven immaculades. Tots els pins s'esporgaven, cada 3, 4, 5 anys s'esporgaven els pins i es deixaven que la soca creixia recta i alta com un Sant Pau, tant que se'n podien fer vides de cairats de les cases. Mm. I ara els pins fan 3 metres d'alçada, estan tots podrits i plens de processionària. El pi vermell i el pi negre amb prou feines existeix, i tot és pi blanc i malaltís. Per tant, aviam, no voler veure això és negar-se. I aquests senyors que diuen això, després resulta que se'n van a veure el Festival de Cine de Sant Sebastià al Louvre a París, o van a veure Venècia a veure si l'aigua està amunt o avall. I ells no són turistes i no fan el mateix. És a dir, quin dret de més tenen que la resta d'humans? No en tenen cap. Turistes som tots. Jo aquesta polèmica la mantinc de fa molts anys i molta gent, i amb molta gent del sector de la informació, de dir, no és just dir això si tu fas de turista també. Per tant, no val dir quan jo viatjo no emprenyo, quan els altres viatges m'estan emprenyant. Malauradament, aquest és un discurs que la gent s'ha de replantejar. El dia que decidim quedar-nos a tots a casa, serà una altra cosa. Però mentre tots sortim de seguida que podem, cada cap de setmana llarg, i les festes populars, estic d'acord que les han de fer la gent del país. Però jo, que soc d'una penya de Donosti, de l'Hotel Europa, i vaig a la Tamborrada cada gener, la Tamborrada també és un èxit, perquè els que pugem de Catalunya, per exemple, que som molts, ens ho passem pipa i ho disfrutem tant com els d'allà. I per tant, això a ells els fa sentir feliços, de que nosaltres ens sembli que la seva festa és una meravella, com un basc que hagi vingut a les festes de primavera i hagi dit, hòstia, que bé que s'ho passen aquesta gent. Al final tots hem de satisfer un ego. Tothom vol que la seva festa, local o no local, és com la cantada d'Havaneres. Miri, jo he estat 21 anys vinculat a la cantada d'Havaneres. Quan vaig arribar hi havia 300 cadires, ara n'hi ha 3.000. No hi havia tele, ara hi ha tele. Però jo crec que estic en condicions de garantir que si no haguéssim portat la tele a les Havaneres, avui hi hauria la meitat de grups i s'encantarien una quarta part de les que es canten. És a dir, què va explosionar les Havaneres és que des del Segrià sentissin Havaneres per la tele i diguessin, jo aquí vull anar-hi un cop a la meva vida i vull veure'ls i vull sentir-los a de prop. I per tant, estem en aquesta societat. Negar que la comunicació avui és espectacular i arriba a tot, fins i tot a la vida privada de les persones que pengen Instagram on estan sopant, això és innegable, i estem en aquesta societat. I repeteixo, ancorar-se en el passat és una mala, des del meu punt de vista, és una mala situació. Per tant, jo sóc absolutament partidari de les Gavarres, tallar pins i plantar vinya, i plantar olivars, que és el que hi havia abans de la guerra i abans que la gent baixés a les fàbriques de suro per la Friget, i abandonés els masos de Fitó. Per tant, si volem tornar al passat, tornem-hi, però tornem-hi amb tots els adjuts. Abandonar el paisatge és un error. I aquí em sap greu que tota aquesta gent no hagués vingut a escoltar el Ferreter i el Joan Nogué, exdirector de l'Observatori del Paisatge, i el Ferreter arquitecte que ha fet el front de Mar de l'Escala, parlant del valor del paisatge, i que el paisatge no és un bosc brut. El paisatge, i això ho escrivia Pla fa molts anys, quan deia el paisatge que ens agrada no és el feréstec, sinó és el polit per la mà de l'home. Per tant, el camp de civada, el camp de blat, el camp d'usera de la vinya, l'oliva, ens agrada molt més aquest paisatge. I perdó, algú deu estar confós, però el paisatge de l'Empordà, que tots expliquem o diem que és fantàstic i que enamora, és aquest, és el dels camps, no el del bosc brut. Per tant, bé, parlem de tant com faci falta, però...
és un tema apassionant, el que passa que...
És un tema apassionant.
Fa 5 minuts que hauríem hagut d'acabar el programa, però encara li vull... No, només faltaria, al contrari. Tot allò que afecta el territori nostre és absolutament interessant i necessari que se'n parli. Se'n parla també... Un té la sensació a vegades que estem instal·lats en el no a tot, en el vol i dol, i com diu aquell, no es pot ser missa i repicant, i de la mateixa manera que diem no podem demanar no sé què i després protestar per no sé quantos, hem viscut èpoques de no volem antenes de telefonia mòbil però no volem renunciar a la cobertura mòbil, no volem determinades coses però no podem renunciar a determinades altres. Jo mateix vaig tenir una discussió amb un veí de Pals que després de vendre's un camp per una suma important de centenars de milers d'euros protestava perquè hi havia molta gent al carrer de casa després que hi haguessin fet un bloc de pisos, no? I això em porta a pensar, per exemple, amb el moviment que s'ha generat contra els parcs eòlics marins. No sé si vostè té alguna opinió formada al respecte, perquè quan es parla de la necessitat de fer una transició ecològica en tots els sentits, en tots els àmbits, apareix una proposta d'un parc eòlic marí a la Badia de Roses, després n'apareix una segona, després resulta que tot el domini on es podrien instal·lar arriba fins al Golf de Pals, i no sé si vostè té una opinió formada al respecte. Jo li he de dir que des d'un punt de vista científic no he pogut assistir a cap debat, perquè crec que se n'han fet pocs, i els que s'han fet des d'una part, però el que sí que he vist és que hi ha un moviment absolutament contrari a això, i no sé si té a veure amb que els molins poden malmetre l'ecosistema marí, poden malmetre el paisatge, per entendre'ns. No sé, vostè què en pensa d'això?
Bé, és difícil mullar-se en aquesta situació sense saber-ne prou, però sí que em quedo amb una cita que va fer, amb una cita no, amb una explicació que va donar el Quim Nadal, que va moderar la taula que parlava de sostenibilitat i, per tant, el tema del parc, evidentment, va sortir. I el Quim va explicar una anècdota de quan era conseller de Política Territorial, que va anar a una visita a Falset i l'esperaven amb pancartes a l'entrada del poble i els va dir perdoni, s'equivoquen, que jo no sóc el conseller d'això, perquè volien fer un parc eòlic allà al Montsant, a la Carena, i els altres li van dir, miri, ens és igual, si vostè ve de Girona, el dia que a Girona hi hagi un molí, deixarem d'atabalar-lo, però mentre nosaltres ens els empassem tots i a Girona no n'hi hagi ni un, doncs seguirem incorrent. Per tant, l'aspecte solidari a mi em sembla important, i la intervenció del Sales, del Josep Maria Sales de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, que va venir a Madrid, em va semblar exemplar. L'home va dibuixar un mapa de Catalunya i va dir quines energies té cada territori per ser autosuficient. I quan va parlar de la província de Girona va dir aquí no tenim ni gaire aire ni gaire capacitat de generar grans infraestructures per fer energies de caràcter nuclear. Per tant, escolti, aquí ens toca aprofitar la tramuntana. Posa-vos allà on vulgueu. Per tant, jo estic en aquesta tesi. Crec que nosaltres tenim la responsabilitat personal i social de generar energies alternatives, perquè si no, continuïm a engegar-ho tota la merda. Per tant, n'hem de fer, no sé, és a dir, que la gent, si se'ls estima més, penjades a l'albera o penjades al mig de mar. Però què hem de crear? Algun sistema alternatiu per produir-nos d'energia, ser menys dependents de fonts alienes, a mi sembla que això avui ja no ho discuteix ningú. És evident que ningú vol el molí a prop de casa. Llavors jo he sentit opinions, diguem, esborrar molt i alterarà el medi ambient marí, i altra gent que diu, ni l'esboreu, on prou feines l'esboreu el primer mes perquè les... estareu tot el dia pendent a mirar-les. Després, a 40 quilòmetres del litoral, no les percebreu. No ho sé, la veritat és que no en sé prou. Però el que sí que tinc clar és que tots hem d'apostar per noves energies, i aquestes no podem trigar gaire més a aplicar-les. Perquè els combustibles fòssils estan més que clar que no és una solució de futur.
Escolta, i una ara li anava a preguntar per una possible connexió ferroviària, probablement això, vaja, no veig jo molta facilitat perquè passi una connexió ferroviària a l'ús, però sí que seria, vaja, és més fàcil imaginar algun tipus de transport o de sistema elèctric, un autobús elèctric o alguna cosa que faci les feines de ferrocarril o de tren, però això ho veu o s'imagina també estar en la mateixa tessitura, no? Reivindica per una banda una connexió de tren que faci l'anella de les Gavarres barra Costa Brava i que tot el territori pel qual hagi de passar s'hi posi en contra.
Em semblaria fantàstic, però crec que sóc una persona que sempre ha tocat de peus a terra. No m'imagino sortir de Mont-ras i arribar a Girona al cap de 5 hores, perquè he parat a Vall-llobrega, he parat a Sant Joan de Palamós, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Platja d'Aro, Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, a Llagostera, a Cassà, a Llambilles, és molt difícil això que algú proposa d'un tren que ens serveixi en els que vivim en el món rural per connectar-nos. És molt complicat i, a més, venim molt mal acostumats. La gent em diu, tu no vas a Barcelona en tren? No, perquè jo quan he arribat a Girona per agafar un AVE ja porto invertits 45 minuts, m'he de gastar no sé quants diners en deixar el cotxe allà i, per tant, em surt més a compte anar de dret a Barcelona i més ara que no hi ha peatge a l'autopista. Per tant, no faig servir el tren per anar a Barcelona perquè no visc a Girona ciutat. Per tant, els que vivim a una comarca sense tren, ara, pensar que deixarem els nostres hàbits, vicis i costums per adaptar-nos a un tren que serà molt lent, perquè si és un tren que doni servei a la gent, haurà de parar, repeteixo, a Palafrugell, a Mont-ras, a Vall-llobrega, a Sant Joan de Palamós, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Calonge. Ho hem invertit entre Palafrugell i Calonge, hem invertit una hora, perquè el més lent d'un tren són les parades. Això ho veiem amb l'AVE, l'AVE era molt de pressa, però Saragossa inverteix 10 minuts i a Barcelona 20. Ja. I dius, home, de les 3 hores que trigo anar de Barcelona a de Girona a Madrid, o 3 hores 10, 40 les tinc parat en estacions. Per tant, no ho veig. Vaja, a mi no em sembla viable, i en canvi sí que hi ha alternatives com els que diu, autocars elèctrics, és més. Nosaltres el que necessitaríem és una xarxa de transport públic elèctric petit i freqüent, perquè és el nostre model. Som petits nuclis de població que requerim transport públic, sí, però no pas com una àrea metropolitana. Per tant, no som capaços d'emplenar un bus i molt menys un tren. No sé.
Senyor Sabrià, ara ja...
És un altre tema de debat que podria durar-nos un dia.
Sí, sí, anava a dir, normalment les entrevistes en aquest informatiu mirem que no s'allarguin més enllà de 20 minuts, ara mateix li he de dir que en portem 42 i podríem seguir llarg de tot el matí. No, jo sí que... Vaja, n'hem parlat alguna vegada vostè i jo, però sí que el convidaré a que aquest espai de reflexió el puguem traslladar també a la ràdio de manera més habitual i de manera més extensa i reposada, perquè... el futur de la comarca no només li interessa al sector turístic, sinó que li interessa sobretot a les persones que en vivim, que hi vivim, i per tant són temes que s'han de poder parlar. I si des d'una altaveu com una emissora de ràdio amb certa connectivitat a les xarxes pot servir per ampliar el focus, doncs, vaja, crec que valdrà la pena que ho fem en algun moment.
Moltíssimes gràcies, serà un plaer.
Martí Sabrià, director de la Fundació Jordi Comas Matamala, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.